S'acosta la temporada d'estiu i amb la pujada de les temperatures es comencen a banyar la gent, òbviament, en piscines i platges, i com cada any l'entrada d'aigua a les orelles farà que es disparin els casos de taps de cera, infeccions o lesions lleus. Com ens hem de fer o hem de fer per mantenir una bona higiene auditiva i evitar alguns d'aquests mals? En parlem de tot plegat amb el doctor César Horus, que és cap d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Doctor Horus, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre la nostra tocada. Que poca cultura de la salut de l'oïda, no? En tenim a aquest país.
Sí, bueno, amb això hi ha altres coses, no? Són coses que en principi ni a cap lloc s'expliquen i un de les coses s'expliquen de boca a boca i de vegades no són del tot correctes, no?
Com per exemple allò dels palitos de les orelles, no? Que cada cop que ho veig és horrorós. Imagino que vostès cada cop que veuen un palito és horrorós.
Absolutament. Els palitos en principi estan pensats per higiene i bàsicament el que aconsegueixen és embotir la cera dintre de l'orella. I si es aconsegueixen tot el contrari del que es busca, que es taponi abans, que es quedi retinguda l'aigua i que això predisposi a fer infeccions. Per tant, la neteja amb palitos és una neteja no aconsellable. Que sí que és cert que estèticament la cera que es pot veure a l'entrada del conducte, que és el que és lleig, doncs a la punta d'una tovallola, amb un clínex, es pot netejar. Però no és aconsellable remenar-se res en dintre.
És necessari tenir aquesta cera a l'orella, no, doctor?
Aviam, en principi, la gran majoria de gent fem cera perquè la cera té una funció, bàsicament, bactericida i d'espantar, diguéssim, o de fugir insectes. És a dir, la funció de la cera ha de ser-hi. I la majoria de persones fabriquem la quantitat necessària com perquè no s'acumuli. Per tant, la neteja d'orelles en moltes persones no és necessària. Si bé és cert que hi ha altre tipus de patologies o persones que tenen una secreció exagerada d'aquesta cera,
sí,
es fan taps, i aquest és el que necessiten, que és la mesura més ideal, és ser neteges periòdiques, habitualment un cop l'any, amb aspiració des de la cera i deixar, diguéssim, la capa bàsica que està entapissant el conducte perquè no hi hagi infeccions. Però la neteja amb bastonets el que aconsegueix és que es taponi abans, que es fiqui la cera cap a dintre i, per tant, no és una bona política.
Li dic una cosa que sempre he sentit a la gent del carrer. Ja sap vostè que a vegades diem coses que després no són. Sempre he sentit escoltar, si et netegen molt les orelles i vas allà que te les netegin, que tindràs cada cop més cera. Això que té de cert, doctor? Cap, no?
No, jo, si et talles el cabell et penses que serà més. La cera ja s'ha produït, per tant, treure-la no estimula, no és un estímul per fer-ho, perquè
perfecte.
Es produeixi més.
Molt bé. Per què acostuma a passar més a l'estiu, que tenim més taps? Què té a veure l'aigua del mar o la piscina?
No, simplement les otitis. Hi ha dos grans tipus d'otitis. Una és l'otitis de l'orella mitjana, que és la que veiem a l'hivern, que és una complicació del refredat, on la infecció des del nas que passa ja per l'orella, per la via de la trompa d'Eustaqui. I l'altra infecció és l'otitis externa, que és la que veiem a l'estiu i que està produïda per infecció de la pell del conducte, és a dir, de timpà cap enfora. No hi ha infecció dintre la caixa. Llavors, el factor que predisposa més la infecció és que quedi l'aigua retinguda. Aquesta aigua retinguda macera la pell i facilita que els bacteris que tots tenim a l'orella infectin i donin peu a l'otitis externa. No? Llavors, hi ha situacions, primer concepte, la major part de persones tenim les orelles normals, amb la capa de cera normal, i per tant ens pot entrar aigua a les orelles. Molta gent, la gran majoria, no ens tapem les orelles i no fem otitis. Després hi ha un segon grup de persones que tenen otitis perquè, a part de fer cera, tenen patologia que reté l'aigua. Unes són conductes estrets, l'altra són una patologia de l'os que estreny el conducte i que diuen exòstosis, i una molt important són eczemes o descamacions de la pell que quan estan sotmeses a la humitat de l'aigua faciliten encara més la vasoinfecció d'aquest eczema. No? Llavors, amb aquests pacients que tenen eczema, el que hem de fer és tractar l'eczema abans dels banys perquè això no es produeixi, o hi ha una altra alternativa que és la gent que, per desgràcia, no tolera l'entrada d'aigua, posar-se taps. Tapa l'entrada d'aigua perquè evitar la infecció. Però això s'ha de fer quan hi ha un fet comprovable que l'entrada repetida d'aigua et produeix otitis de repetició. Perquè un dia et facis otitis no cal que tota la vida hagis de fer servir taps.
Doctor, el fet, per exemple, de compartir o intercanviar auriculars, estem exposant a una possible infecció, no? Si li passem a algú altre al nostre auricular.
Sí, sí, això és una... Una de les són els auriculars que cobreixen tot el pavelló, que no són infecciosos, i l'altre són els auriculars intracanals, que aquests, evidentment, tenen els bacteris, els pots passar a uns altres. Sempre recomanem una miqueta de neteja amb aigua, amb sabó, o amb una miqueta d'alcohol, si el dispositiu ho permet, per evitar la transmissió de la infecció, això és cert.
Imagino que amb les dades aquestes que més de mig milió de persones entre 12 i 35 anys estan en risc de pèrdua auditiva per el tema de com escolten la música de forta, la gent jove, això és molt preocupant.
Sí, però això és un tema absolutament diferent. Eh? Una altra cosa és la infecció per entrada d'aigua d'estiu i l'altra és un concepte que és conegut de fa molts anys, que és la sordesa induïda pel soroll. L'orella és la finestra a sentir els sorolls, però l'exposició a sorolls d'intensitat important durant un temps important, d'alguna forma, si ens permet l'expressió, matxaca l'orella i acaba fent pèrdua auditiva. No? I això, evidentment, l'ús inapropiat, i això és el concepte, l'ús inapropiat d'auriculars, pot induir a desenvolupar la sordesa. Està clar que si tu fas servir el dispositiu de forma correcta, això no passa. Llavors hi ha una regla que és una mica grollera, però que és per tenir més o menys, sabeu per on està la intensitat de so que és tòxica, que és aproximadament el 60% del volum. Habitualment no has de passar una miqueta més de la meitat del que dona l'aparell, si no les més, tot i que hi ha aparells diferents. Però com a mesura orientativa no superar més del 60% descansos, només d'una hora, una hora i mitja, s'ha de fer una mica de descans entre mig, de 5-10 minuts perquè l'orella es recuperi, i d'aquesta manera evitaries una lesió induïda pel soroll. Això és un concepte diferent al que parlàvem al principi.
Efectivament, eh? Sí, no, una altra cosa. De fet, hi ha aparells, parlant d'això del so de la música als auriculars, que ja t'ho indiquen, eh? Ja...
No, home, i el mateix... I ara, per exemple, els mòbils, jo tinc el meu iPhone, que quan estic amb el mòbil sorollós em diu ambiente contaminado. Llavors també m'ho diu. Vull dir que hi ha una mica certa sensibilitat, perquè realment
sí.
Estem en una societat sorollosa i aquestes coses doncs, sempre és una cosa a tenir en compte.
Escolti'm, abans d'acabar, parlem de mar, de platja, piscina, això vol dir vacances, a l'avió. Hi ha molta gent que si li tapona el tema de la pressió. Allò que es fa de tapar el nas i fer així, com ara el mateix ho estic fent, però ningú m'està veient, això va bé o no?
Sí, aviam, això també és un altre problema diferent. El problema del dolor amb l'avió es produeix quan l'avió aterra, és a dir, quan estàs volant estàs a menys pressió i quan l'avió aterra va a més pressió. Llavors la pressió, diguéssim, fora de l'orella és més alta i per evitar que no hi hagi problemes has d'insuflar aire dins de l'orella. La forma natural... Molta gent ho fem sense donar-nos compte, és a dir, no, a la part que la gent que va a un avió no fa cap maniobra i no té problemes. Però si tens problemes de refredat, tens problemes d'al·lèrgia nasal, si el descens és molt ràpid i no dona temps a fer això, quan tu arribes a baix, tens que dins l'orella hi ha una pressió negativa respecte a fora i tens aquella sensació que dius, fa falta, m'ha de fer el clec, no? Per això, moltes vegades, ara les companyies aèries no ho fan, però abans sí, quan arribava el moment de l'aterratge, repartien caramelos. No repartien caramelos perquè estiguis content. Perquè allapar deglutixes, i la deglució és la forma natural d'entrar aire. I si no, la maniobra de Valsalva, que tu has explicat bé, és una maniobra que també és útil. Però s'ha de fer al principi, no has d'esperar a baix.
Ah, perfecte. Vale.
I si no, hi ha gotetes nasals, alguns pacients que ens consulten que això els hi passa, gotetes nasals que es posen abans del vol, per intentar permeabilitzar més la trompa d'Eustaqui i que aquest intercanvi de pressió sigui més senzill.
Està clar que s'ha de tenir molt en compte tot el que sigui relacionat amb el tema de les orelles, les oïdes, la infecció, el dolor. Jo conec una persona, doctor, que un estiu fent tirolina, se'l tirant amb una tirolina, va caure al mar i s'ha quedat sort d'una oïda, eh?
Bueno, això és un d'això, si caus una tirolina o surfes quan cauen a l'aigua, de vegades és l'efecte de blast. L'aigua entra a pressió i és una compressió bèstia i es trenca el timpà i fas perforacions. La major part d'aquestes coses són solucionables, eh? Alguna vegada no, però la major majoria, si és un problema de perforació o de traumatisme, amb cirurgia es pot arreglar. Però sí que tens la possibilitat que, si és molt agressiu, hi hagi una afectació ja del nervi, neurosensorial, i sigui reversible. Però la gran majoria són reversibles.
Doncs mira, va tenir mala pata el meu company. Sí, bueno, de totes maneres, recordar que qualsevol problema que tinguem a les oïdes hi ha els otorrinos. Avui hem parlat amb el cap d'otorrinologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i importantíssim tenir una bona higiene auditiva. I en cas de dubte, no aneu al doctor Google, aneu als professionals que per això han estudiat i en saben i ens ajudaran. Doctor, moltíssimes gràcies i bon estiu, si no en parlem.
Doncs vinga, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Vinga, adéu-siau.